Donem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Donem la nota, i tant, i ho fem com sempre en companyia de Lluís Cabal. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Lluís, disposat a donar la nota?
Sí, anem a posar una miqueta de música, aviam si
calmem
una mica els ànims.
Sí.
Avui parlarem d'una societat, d'una associació, que ja al segle XVI abogava perquè una societat on la cultura tingués un lloc prominent, sobretot la música, a més, seria sense cap mena de dubte una societat millor, més justa i més avançada.
I sense violència.
I sense violència, evidentment, sí. Mm. Però parlarem una miqueta més endavant. Ara, si sembla, reprenem una miqueta el fil de l'altre dia.
Ah, exacte, ens vam quedar amb el començament.
Sí,
mira,
això que sentim?
Això,
sí, la sintonia del programa. Va quedar pendent d'explicar què era i per què havíem triat aquesta sintonia.
Sí.
Bé, això vam dir, vam parlar de les fanfares. Les fanfares, sí, són aquests tocs, normalment són amb instruments de metall, són rítmics i brillants, que anuncien o propicien quelcom que vindrà, i vam sentir-ne una, mira, que la sentirem una altra vegada, que és, bueno, tothom la coneixerà, veuràs.
Ai, vols dir que és bona època per escoltar aquesta,
bueno,
sintonia?
Bueno, no deixa de ser una fanfara que acompanya, no? Després hi ha la per excel·lència, la més globalitzada, i però no per això que no deixa de ser més bonica.
Sí.
Està clar que anuncia alguna cosa important que ve darrere, no? Bé, doncs ja entrant en matèria, doncs per què tenim aquesta sintonia nosaltres? Per què hem triat la sintonia que hem triat? I què és? Això és l'obertura de l'Orfeo de Monteverdi. És una òpera que, a més a més, és l'òpera que està considerada la primera òpera de la història. Però aquesta música existia. Aquesta música, en realitat, això és una fanfara, és la fanfara de la família Gonzaga, una família de Màntua, que mecenes de les arts, i una família molt important que va governar molt temps a aquesta ciutat ducal, i aquesta era la seva música. O sigui, és a dir, a tots els actes públics en els quals algun membre de la família, ja sigui el duc o algun altre membre, intervenia, doncs sempre sonava aquesta música. Anunciava, doncs, la presència de l'autoritat ducal, d'alguna manera. També aquesta música, quan aquesta família assistia a un espectacle, doncs quan arribaven a la sala, sonava aquesta música, i era una mica com els timbres d'ara, no? El tercer timbre, per avisar, senyors, això va començar. Això comença ara, no? Llavors, aquesta família, el Vincenzo, no? Que és el que era coetani de Claudio Monteverdi, doncs li va encarregar a Monteverdi la... bueno, doncs que la composició d'aquesta obra, sobre la història d'Orfeo, Orfeo que baixa a buscar Eurídice als inferns, sabeu la història, bueno, de què li diuen que no et tornis a mirar enrere, si mires enrere la teva dona es convertirà en pedra, bueno, etcètera, etcètera, i bueno, ell no creu, no ho fa, però llavors al final s'arreglen les coses, eh? Aquesta obra, aquest mite ja corria molt per l'època, altres compositors ja l'havien utilitzat. I el senyor Vincenzo Gonzaga li va encarregar a Monteverdi aquesta obra. Llavors, Monteverdi, ja que era el seu mecenes, en agraïment, va convertir aquesta fanfara de la família, la va reconvertir en l'obertura de l'òpera. I bé, ja veuràs, la originalment sonava així.
Això és l'obertura?
Bé, ara l'hem sentit tal com està en l'òpera, en la forma completa, que són, no sé si els oients s'hi hauran fixat, sona tres vegades el mateix, però en realitat no és el mateix. La primera vegada sona només interpretada pel metall, que és com seria la fanfara original. La segona vegada Monteverdi ho posa amb una orquestració diferent, ja més dolça, més suau, són els instruments de fusta i la corda, i al final ja és tothom.
Tot.
El que en música en diem el tutti, no? És tothom, tota la tropa, tothom allà tocant i tocant-ho tot. I són les tres versions. Així és com va quedar com a obertura de l'òpera. Però la versió, la fanfara original era només la primera, que no varia, musicalment no varia, només varia el tipus d'orquestració, però Monteverdi això, estem parlant del 1607, Monteverdi doncs ho va, en comptes de dir tocar-ho quan arriba, no, ho integrem a la òpera, i amb això Monteverdi va fer una cosa, bueno, com dèiem, està considerada la primera òpera, no vol dir que abans no s'haguessin escrit drames musicals i que no hi haguessin compositors que fessin el que podríem dir-ne l'òpera de l'època, no?
Però li va donar, diguem, la forma de la qual...
Aquí Monteverdi va ser molt revolucionari, ara us ho explicaré, de fet les òperes actuals, com les coneixem nosaltres, són una evolució d'aquesta forma. Quan en música parlem de forma, no parlem de quadrats, rodones o triangles, parlem d'estructura, La forma musical és, sempre parlem d'una estructura. Doncs l'estructura que li va donar Monteverdi a aquesta obra, doncs ja va sentar base perquè a partir d'aquí els compositors escrivissin les òperes d'aquesta manera. De quina manera? Ara us ho explicaré, ja veuràs. Parlem una miqueta primer dels antecedents. Què passava en aquella època? Estem parlant d'una època que potser ens pensem que era molt avorrida, però penso que és una època que culturalment estava en constant efervescència, no? I passaven moltes coses, no hi havia internet i no hi havia tot el que hi ha ara, però...
Estaven distrets.
Les coses anaven potser més lentes, però més a fons. Jo diria que potser fins i tot més a fons, no? Anaven realment... les modes corrien,
sí.
No? I malgrat les llargues distàncies que podien haver-hi entre un país i un altre, les tendències musicals i artístiques, no només... Jo parlo de música, però evidentment estem parlant d'un procés artístic global, doncs corrien d'un costat a l'altre i els artistes s'empapaven del que passava a diferents llocs i això, doncs, d'alguna manera donava una riquesa cultural, no? Estem parlant, per exemple, a nivell de la península ibèrica, per exemple, seria el segle d'or de les lletres espanyoles. Cervantes, Quevedo, Calderón de la Barca, l'època de Shakespeare també, és una època en literatura
rica.
Molt rica, molt rica, encara ens ha arribat a nosaltres. Però què passava en aquell moment? La música ja havia sortit de l'Església, ja no era només patrimoni de l'Església, ja no era només un patrimoni oral, perquè ja s'havia inventat l'impremta. Hi havia un senyor, un tal Petrucci, que als músics els hi sonarà perquè és una web on pots trobar partitures, doncs Petrucci va ser l'inventor de la tipografia musical per la impremta. I llavors la música ja era una cosa més comú, més a l'abast de tothom. Llavors, com a herència de tota aquesta riquesa musical heredada d'èpoques antigues, teníem la música que es feia a l'Església, que seria la música dels motets, és el més habitual en aquella època, i la música derivada de tota la tradició trobadoresca i molt enriquida musicalment havia derivat en el que és el madrigal. El madrigal és un tipus de ara n'escoltarem un, que ja veurem que són molt divertits, són obres curtes, però que, d'alguna manera, expliquen històries quotidianes. Ara en sentirem un que parla d'una dona, i això no és apologia, és al revés, és denúncia. Parla d'una dona que el seu marit l'estomaca. Però, o sigui, no està composat com a sensació de que s'ha de pagar, sinó al revés, és un madrigal denúncia. Diu, el meu marit és molt gelós, jo sóc jove, ell és vell, i quan arriba a casa...
Vindria a ser com una cançó protesta.
És una cançó protesta. Escoltem-lo.
Se ta fo vinajar, se ta fo vinajar.
això era un motet d'Orlando Di Lasso.
Era motet o madrigal?
Ai, perdó, madrigal, perdoneu.
Val.
Era un madrigal i és, està en francès, però diu això, com mon mari vient de dehors, i prend la cuillère i me la jet a la tet i totes aquestes coses, no? Això que bueno,
que la pega amb la cullera.
Que la pega amb la cullera. Bé, això era el que en aquell moment era més corrent. I això era l'herència de l'evolució de, com dèiem, de l'evolució de la música dels trobadors i la música de tradició oral que havia arribat fins aleshores. Què passava aquí? Hi va haver un grup que es deia la Camerata Fiorentina, o Camerata de Bardi, que evidentment la Camerata Fiorentina estava a Florència, que defensaven que l'evolució que havia tingut la música, si us heu fixat, aquesta música és molt rica en veus, té moltes veus i molts contrapunts, i no hi ha una melodia i un acompanyament, sinó que hi ha molta música aquí barrejada, no? Moltes veus alhora. I deien que, tot i que musicalment estava molt bé, què passava? Que amb aquesta complexitat que havia arribat la música feia que el missatge del text es perdés, perdia importància, amb la qual es deien, no, doncs hauríem de tornar, si bé en el Renaixement hem tornat, ens hem emmirallat en les formes de la Grècia clàssica i de la Roma clàssica, en l'art, en la música no ho hem fet. En l'escultura està clar que totes les proporcions ja que venen de la Grècia clàssica, no? Però en música no ha passat això. I la música, deien, la música està corrupta, deien, perquè té masses elements que distorsionen l'essència del que es vol dir, sobretot quan és música amb un text, i aquest text es perd. I és, bueno, a tall anecdòtic, per aquesta Camerata Fiorentina o Camerata de Bardi, aquest tal Giovanni Di Bardi era un intel·lectual de l'època que a més a més està molt interessat de l'esport i va ser el que va escriure el primer reglament del Calcio Fiorentino, que és l'antecessor del futbol prehistòric.
La música
amb el futbol i el rugby. Això era, ell va fer un primer, era un home molt, molt inquiet i no només feia música, li agradava molt els esports, i va elaborar el primer reglament del Calcio Fiorentino, que és el que et dic, és l'antecessor del futbol.
No?
Bueno, eren gent que tenien moltes inquietuds, i que, com deia abans, aquesta gent pensaven que una societat on la cultura tingués un lloc prominent, doncs faria que aquesta societat fos més justa, més avançada, sobretot no fos violenta, tot el que dèiem, i que alhora doncs, fos una societat que amb ares d'evolució, amb perspectives de poder evolucionar cap a bé.
Sempre. Home, doncs no estaria malament, això, no? Tornar al Renaixement.
Hauríem de tornar
recuperar algunes premisses d'aquesta època, no?
Alguna camerata d'aquestes hauríem de fer, alguna cosa així, no? Doncs bé, el que dèiem, no? Que aquest ja veuràs, ens pots posar el següent track, ja veureu, la complexitat aquesta que dèiem de les veus. Això és un ara sentirem un madrigal català, de Mateu Fletxa, I aquí parla d'un home, com es diu ara, un hostaler, que ha perdut l'hostalera. Però que l'hostalera s'ha anat a l'hostal de l'altre hostaler, saps? Vull dir, bueno, també passaven coses a aquella època, eh?
Han canviat de llit o...?
Bueno, sí, d'hostal. Aquí ho diu d'hostal. Ha canviat d'hostal, és una...
Jo penso que
és una... és una manera de dir-ho, no?
Però bueno... Un eufemisme.
Sí, un eufemisme, sí.
Què farem del pobre Joan de la Farrera, Joan de la Farrera i un fam? Sa muller se n'és anada lluvats-hi a Déu, a on d'anirà massarca de la Farrera i un fam, de la Farrera i un fam? A l'hostal de sa veïna lluvats-hi a Déu, lluvats-hi a Déu,
i digueu lo meu veí,
i digueu lo meu veí, de la Farrera i un fi, de la Farrera i un fi. Ma muller, si la veu des de lluvats, si lluvats i a Déu. Per ma fe, no feu vaï, per ma fe, no meu vaï, de la Farrera i un fi, farir un fi, de la Farrera i un fi, farir un fi. Tres jorns a que no l'he vista lluvats i a Déu.
Tres jorns a que no l'he vista lluvats
i a Déu.
Esta nit,
esta nit, som mi sopava,
farà la farà i un fa, i
ens transfigurada, lluats i a Déu.
Ens en torna,
som un sol,
la farà i un
fa,
de la farà
i un fa, troba sos infants que ploren, lluats i a Déu.
No ploreu los meus infants,
no ploreu los meus infants, de la farà i un fa, farà i un fa. Oh, Maradona, oh, Maradona, oh, Maradona. Madonna era provata, grazie a Deo, grazie a Deo.
Amén.
Bueno, no, però aquí el lluatsi a Déu no és una lluança a Déu, sinó és un valga'm Déu, vol dir, saps? Ja, moltes vegades l'han trobat valga'm Déu, no? Per lluatsi a Déu, és la manera de dir-ho. Però no, jo el trobo molt graciós, no?
Aquest sí que és més entenedor, no sé si és perquè és en català.
Sí, però segueixen a dir moltes veus aquí que canten.
Sí.
Llavors, el que dèiem, no? Això és el que en aquell moment passava. I els drames musicals que s'escrivien, d'alguna manera, seguien aquesta tendència, una mica massa farcida. Llavors, com dèiem, aquests senyors de la Camerata Fiorentina defensaven doncs, que s'havia de retornar una mica a la s'havia de retornar una mica a les formes antigues de la Grècia antiga i que emocionalment podia ser molt més impactant i podia arribar molt més al públic si aquest cant era una sola línia amb un acompanyament més simple.
Tornar a la puresa, a la simplesa,
sí, a l'essència del missatge, sí. No? Ells deien que això, que la tragèdia i la comèdia grega estava carregada d'una força emocional, que és veritat, a més, no oblidem que el teatre va néixer no com a espectacle, sinó com a teràpia, per la catarsis, o sigui, posar una situació davant de la gent, una situació quotidiana, que ells s'hi poguessin veure reflexats, podia fer que pensessin, d'alguna manera, activava la psique a tota una sèrie de mecanismes que la gent per si sols potser no hi arribaven, no? I aquest és el naixement del teatre, aquesta famosa catarsi, no? I és defensant això, que s'havia de tornar una mica aquesta catarsi. I llavors, bé, seguint aquesta tendència, doncs d'aquesta manera és com arriba Monteverdi, que és un compositor de madrigals, no ho oblidem, ell és un gran compositor de madrigals, però influenciat per aquesta tendència, doncs retorna en aquesta puresa, en aquesta essència. I és així com neix aquest Orfeo i com neix l'òpera com la coneixem nosaltres. Després, evidentment, l'òpera s'ha anat complicant molt, però és com neix això. Llavors també aquí hi hauria un tema de que els compositors llavors també van començar a exigir vocalment molt més els intèrprets, amb la qual era molt més necessari que ho cantés un de sol que no tots alhora.
Home, clar, perquè quedava com més nu, no? Llavors, queda més en evidència
la capacitat que tinguis. Aquí és on també s'evoluciona la tècnica de la música i tot això. Quina és l'aportació més important de Monteverdi en això? Doncs, per un costat, aquesta estructura que hi ha ara, que encara és així a les òperes, que és, hi ha el que serien els recitatius i el que serien les àries. En un recitatiu, què passa en un recitatiu? Un recitatiu és quan l'acció de veritat es belluga, quan s'expliquen coses. I en una ària, què passa? Es comenta aquella acció. Ara, ens sentirem n'he tret un de molt curtet, que és el de les noces de Fígaro. Aquí està al revés, hi ha la Barberina que canta, es lamenta que ha perdut una cosa i després explica que l'ha perdut. I ja tenim aquesta arieta molt curteta que ella plora de desconsol per aquesta pèrdua, ha perdut una agulla de el que es diu en castellà, un broche, no? I després comenta que l'ha perdut. Ho sentim?
Barbarina, cos'hai?
L'ho perduta, cugino.
Cosa?
Cosa?
spilla che a me diede il padrone per recare a Susanna.
A Susanna la spilla. E così tenere il mestiere.
Doncs ara que entrava en acció aquest segon personatge i entraven en conversa, hem posat una mica d'ordre perquè dic, escolta, dic que aquesta, la Noz de Figaro, hem començat primer per l'ària i després pel recitatiu.
Sí, l'ordre normalment és recitatiu-ària, però, bueno, però no sempre és així, eh? I aquesta és l'excepció que confirma la regla. En tot cas, en el primer programa desenvoluparem una miqueta això i també parlarem de l'obertura, que és una altra de les aportacions importants de Monteverdi al món de l'òpera.
Doncs ho deixarem aquí, ens quedarem amb Monteverdi, però continuarem de la mà d'aquest compositor, però serà d'aquí 15 dies.
Doncs serà d'aquí 15 dies, jo estaré encantat de venir.
Que vagi molt bé.
Igualment, moltes gràcies.
Gràcies, adeu-siau.